Falten gairebé 20 minuts per arribar a les 11 del matí, moment d'aixecar la vista cap al cel. Estem molt contents de tornar a saludar el Joan Anton Català, astrofísic, divulgador científic, per mi un dels millors divulgadors, especialment de l'astronomia que hi ha en aquest país, escriptor. Bon dia.
Bon dia, Albert, moltes gràcies per convidar-me.
Encantats de tenir-te una temporada més aquí. Avui volem parlar acabem d'entrar, va ser fa 3 dies, si no m'equivoco,
a
la tardor. Volem parlar de les estacions de l'any, perquè més enllà del que fem a l'escola, no? Que ara aquesta època començaves a enganxar les fulles caigudes al mural i aquestes coses, les estacions d'any és un fenomen més complex i més divers del que ens imaginem.
Sí, la primera qüestió clau, i aquí hi ha una certa confusió cada cop menys, t'haig de dir, és que el tenir estacions, que és fonamental per la nostra vida, no té res a veure amb la distància que separa la Terra del Sol. Hi ha gent que pensa que quan el Sol està més a prop de la Terra, Sol i Terra estan més a prop, tenim estiu. Si això fos així, no s'explicaria perquè, per exemple, hi ha estiu a l'hemisferi nord, quan, en canvi, a l'hemisferi sud és hivern. La raó de les estacions de l'any és la inclinació de l'eix de la Terra. Això és fonamental entendre-ho. És a dir, degut a que tenim un eix de rotació, la Terra gira una mica inclinat, uns 23 graus i mig inclinada, això fa que la forma com arribin els raigos de Sol a un hemisferi o a un altre varien en inclinació en funció de com d'encarada està la Terra respecte al Sol per aquesta inclinació.
És com si, ara faig una comparació desastrosa, però és com quan feies una torrada al foc, no? Que com si la posaves d'una cara feia molta calor, si la gires de l'altre cantó
es crema, no? Ara imagina't, sí.
He fet una comparació molt barruera, però
no, està bé, imagina't aquesta torrada que està una mica inclinada, de forma, i l'has allunyat una mica del foc, de forma que la radiació del foc, l'escalfor del foc, li arriba en diferent inclinació en una part d'aquesta inclinació de la torrada o una altra. Això és el que li passa a la Terra. Com més inclinats arriben els rajos de Sol, menys s'escalfen, per tant, allà és hivern. En l'hemisferi en què hi arribin més en vertical, escalfen més, i allà és estiu. I aquesta és la raó de les estacions de l'any. Llavors, durant el passat 6 mesos, com que l'eix de la Terra està sempre encarat en la mateixa direcció cap a l'espai, en 6 mesos hi ha un hemisferi que està més encarat cap al Sol i l'altre menys encarat. Però això no té res a veure amb la distància, torno a dir, no té res a veure amb la distància entre Terra i Sol, és simplement un efecte de com d'inclinats arriben els rajos del Sol.
I hi ha aquesta diferència entre hemisferi nord i hemisferi sud, que sovint algú de la gent es pot imaginar que hi ha una línia, i això al final, al voltant de l'equador, aquestes diferències entre estacions es difuminen, no?
Sí, sí, es difuminen, però la línia hi és, és una línia imaginària, però per exemple hi és. Si nosaltres veiem i això és xulo de veure per internet, però si veiéssim la Terra el moviment de les masses de núvols, de les tempestes, veuríem com la rotació de les tempestes, la direcció cap a la qual van, normalment és diferent a l'hemisferi nord de l'hemisferi sud, i és com si hi hagués una línia realment, i això torna a ser degut a la rotació de la Terra. Són efectes físics, que s'anomenen Coriolis, etc., que tenen a veure amb la rotació de la Terra, i que tot i que aquesta línia sigui imaginària, realment funciona, com a frontera, com a llindar.
No ens podem posar un peu a un cantó i l'altre a l'altre.
Això ja
no seria ben bé així,
però a nivell macroscòpic, a nivell macro, sí que es veuen diferències claríssimes entre un hemisferi i un altre.
I, per tant, les estacions són diferents en un hemisferi i en un altre?
Sí, totalment diferents. Bueno, totalment, una mica diferents. Per exemple, l'estació que més dura a l'hemisferi nord és l'estiu. En canvi, la que més dura a l'hemisferi sud és l'hivern. I això sí que té relació amb la distància Terra-Sol. Resulta que, per efecte casual, purament casual, quan aquí és hivern, estem en el lloc, en el moment més a prop del Sol, quan és hivern a l'hemisferi nord. Però això és un efecte purament casual. Com que l'òrbita de la Terra és una elipse, quan estem més a prop del Sol, la Terra s'ha de moure més ràpidament. I, per tant, com que et deia que aquí és hivern, quan estem més a prop, i ens hem de moure més ràpidament, vol dir que l'hivern dura menys. Dura un dia i mig menys.
Pensava que això no és aquesta diferència.
Per això et deia abans que les diferències són molt poques. En canvi, a l'estiu ens dura més, perquè a l'estiu resulta que, per casualitat, la Terra es troba en el punt més allunyat de la seva òrbita del Sol i, per tant, va molt més a poc a poc, o una mica més a poc a poc, i allà guanyem un dia i mig. Per tant, a l'hemisferi nord, l'estiu és l'estació que més dura, l'hivern és la que menys dura.
Hi ha dos conceptes al voltant de les estacions, que són els equinoxis i els solsticis.
Sí, sí.
Què són, això?
Mira, els equinoxis és una paraula que vol dir igual durada entre dia i nit. I això correspon a l'entrada de la primavera i de la tardor, quan el sol, són els dos únics dies a l'any en què el sol surt exactament per l'oest, per l'est, perdona, i es posa exactament per l'oest. Els dos únics dies de l'any que ho fa en exactitud, per l'est i per l'oest.
En l'entrada de la primavera i en la tardor.
De la tardor. I això fa que la durada del dia i de la nit siguin idèntiques, que l'arc que recorre en el cel el sol de dia i l'arc que recorre per sota, com si el recorreix per sota de la Terra de nit, és idèntic, i per tant durada de nit i durada de dia idèntica, aproximadament, perquè llavors tenim un efecte atmosfèric que no, ara potser no ho embolicarem, però hi ha un efecte atmosfèric que fa que això en veritat en derivi un o dos dies, però en general és així. Això són els equinoxis. I els solsticis és el contrari, els solsticis és quan comença a l'estiu o quan comença a l'hivern. I és, en aquests moments tenim els extrems. És quan, per exemple, amb el solstici d'hivern, el nostre, aquí a l'hemisferi nord, el sol surt al més sud possible. És a dir, segueix sortint per l'est, però estirat cap al sud, màximament estirat cap al sud, uns 23 graus i mig cap al sud. I, en canvi, el solstici d'estiu, el sol aquí a l'hemisferi nord, de dia, surt a l'est tirant cap al nord. És a dir, el nord-est, 23 graus i mig més
i
cap al nord.
I per això el dia és més curt.
És més llarg a l'estiu, perquè l'arc el recorre més llarg, i a més el sol ens cau més en vertical. Com que ens surt més cap al nord, ens cau més en vertical i escalfa més. I això són els solsticis. Dos dies a l'any, entrada d'estiu, entrada d'hivern, dos equinoxis, entrada de primavera, entrada de tardor, que recordo que són els dos únics dies a l'any en què el sol surt exactament per l'est i es pon exactament per l'oest.
De fet, equinoxis i solsticis han marcat les tradicions humanes i els costums humans durant molt i molt de temps.
Exacte, per exemple, el solstici d'estiu ha coincidit amb Sant Joan, o més o menys, i hi ha països i hi ha llocs que se celebra justament com el solstici d'estiu. Hi ha rituals, alguns d'ells pagans, que tenen a veure amb això. Amb
el d'hivern és al voltant de Nadal.
Exacte. Exacte.
Per tant, són èpoques importants. La Lluna té algun paper en tot això?
Sí, pues resulta que semblaria que no n'ha de tenir, sí que en té, perquè aquest eix inclinat que té la Terra, que és el que ens dona les estacions de l'any, com una baldufa podria ser inestable, podria moure's, i en lloc de ser estable com és ara, que manté uns 23 graus i mig, com et deia, d'inclinació, i això fa que les estacions de l'any que tinguem siguin suaus, és a dir, que les transicions entre estiu, primavera, hivern i tardor no siguin extremes, podrien ser extremes si aquest eix estigués molt més inclinat o s'estigués movent descontroladament. La Lluna el que fa és ajudar a equilibrar aquest eix de rotació. La parella Terra-Lluna, degut a les marees...
Que sigui previsible, no?
Que sigui constant, pràcticament constant, degut a les friccions que hi ha entre la parella Terra-Lluna, les marees fan fricció, l'atracció que tenen Terra-Lluna fa que aquest sistema es mantingui estable i impedeix que la Terra, com una baldufa, faci que el seu eix de rotació baixi i pugi, la qual cosa voldria dir que tindríem estacions de l'any millor molt extremes i que la vida igual no hagués estat possible a la Terra. Per tant, el paper de la Lluna sembla que és fonamental en aquest cicle de les estacions.
De fet, la Lluna té molts més efectes dels que la gent habitualment coneix, no? Més enllà del fet de sortir a la nit.
Clar. Per exemple, les marees. Les marees també ha estat fonamental perquè avui tu i jo puguem estar parlant. Sense marees, probablement la vida o no existiria, o si més no, no seria segurament com la vida que coneixem ara, perquè la vida que va aparèixer mitjà aquàtic va colonitzar la Terra i les marees era una cosa fantàstica, és com un joc de nens de casa, no? Torna la marea, torna a cobrir, t'ha portat cap a fora del mitjà aquàtic, però llavors torna a venir, torna a cobrir, torna a salvar, diríem, i això fa també
un
cicle... Fins
al dia que algú es queda fora,
ja,
no?
Que algú decideix quedar-se, diu, home, doncs aquí s'està bé, no? I algun microorganisme comença a quedar-se. Sí, la Lluna ha tingut efectes molt, molt potents amb el tema de la vida.
Nosaltres tenim molt marcada aquesta idea de les estacions, però en altres planetes hi ha estacions?
Sí, sempre que hi hagi un eix de rotació inclinat, per definició hi haurà estacions. Per exemple, Mart el té inclinat molt similar a la Terra, una miqueta més, però pràcticament idèntic, amb la qual Mart té estacions que duren el doble del que duren aquí a la Terra, simplement perquè està molt lluny, molt més lluny que el que del Sol, que el que està a la Terra. Però té estacions de l'any que, a més, li marquen canvis importants. Pensa que Mart té una atmosfera molt feble i, per tant, no té un sistema com tenim nosaltres que li permeti distribuir les diferències de temperatura, la calor o el fred. No té mecanisme de distribució, amb la qual cosa són molt acusades, molt més acusades les diferències d'estacions allà que aquí. Per exemple, la temperatura mitjana a Mart és de menys 60 graus. La mitjana durant tot l'any a tot arreu. Però si tu te'n vas a l'Equador i a l'estiu, hi ha moments en què els robots o les sondes que hem tingut allà han pogut mesurar temperatures per sobre dels 0 graus. Una mica només, però per sobre dels 0 graus. Mm-hmm. I en canvi te'n vas molt més a latituds molt de nord o sud a l'hivern i pots arribar als menys 120, menys 130 graus. Per tant, les diferències allà són
menys
molt acusades.
Menys 130 graus, eh?
Sí, pots còmode, arribar. Molt còmode un hivern, com et pots imaginar,
sí,
molt suau.
Sí, sí. Molt suau, una cosa relaxada.
Exacte.
No? Per sortir al carrer...
I aquí el que jo et deia, l'eix el té pràcticament igual d'inclinat que la Terra, però en aquest cas no té una atmosfera densa, com tenim nosaltres, que permeti distribuir, ni té masses oceàniques que permeten, saps, tenir aquest efecte de moderació de les temperatures, allà no.
Sí, llavors, allà està el qual.
Està el qual arriba, tal qual raja.
Tot va així.
Sí.
Doncs em queda una altra... Clar, sovint ara mateix a vegades fan servir les estacions des d'un punt de vista a vegades meteorològic.
Sí.
Parlem de que, clar, perquè la primavera i la tardor cada vegada són menys primavera i tardor, perquè tot això no té res a veure amb les estacions de l'any.
No. Res a veure amb les estacions de l'any astronòmiques, en aquesta explicació que et deia. Això té a veure amb el canvi climàtic, amb els efectes que l'home està produint en el clima de la Terra, etc. Però això no té res a veure amb la definició astronòmica de les estacions. Nosaltres, quan diem el dilluns passat va començar la tardor a les 9:51 del matí, això és astronòmic, és per una posició, és el que
deia. És
que
passa i ja està.
És que passa, que el sol surt aquell dia exactament per l'est, es pon exactament per l'oest, el dia dura igual que la nit, i això és la definició de l'equinoxi de tardor. Ara, el tema de les temperatures a la Terra està variant i parts dels culpables som nosaltres, en gran part.
Sí, en gran part dels culpables.
Exacte.
I què passaria si això no? O sigui, si ara mateix, de cop, descoordinés tot,
sí,
i deixéssim de ser tan regular, què passaria?
Vols dir que deixéssim de tenir estacions?
Per exemple, o que aquest joc entre la Lluna i la Terra tragués aquesta constant, desaparegués.
Val, mira, si això passés, el de la Lluna amb la Terra desaparegués aquesta constància que li fa el nostre eix, nosaltres no ens passaria res perquè això seria un efecte a molt llarg termini. És a dir, l'eix de la Terra no es mouria pas amb una valla.
Si no aniríem saltant d'un
cap
a l'altre.
No, això ho farien milions d'anys o centenars de milions d'anys de cicle. Per tant, nosaltres inicialment no notaríem res en aquest moment, no? Diríem en els propers anys. En canvi, si desapareguessin les estacions de l'any, sí que seria un efecte catastròfic a nivell global, perquè imagina't la de canvis que hi hauria a nivell macro i a nivell microscòpic, des de com canviarien, per exemple, els corrents que hi ha a l'Atlàntic, que fan, són corrents molt coneguts, que fan que, per exemple, les aigües de l'equador calents pugin cap al pol nord, on allà s'escalfen i baixen les corrents d'aigua freda. Això genera una sèrie de clima, d'efectes de clima globals que serien totalment afectats a la que canviéssim res, una miqueta, 2 graus de temperatures, per exemple, el que hem previst, que si nosaltres no som capaços d'impedir que canvien els propers anys, pot produir efectes globals. Doncs aquests dos graus de diferència a nivell global, si no tinguéssim estacions, n'estaríem produint de sobte un canvi molt més bèstia que aquests 2 graus. Seria catastròfic.
Podria donar, per exemple, la situació de que hi haguessin 2 parts del món, no? O sigui, que una part fes sempre fred, o sigui, fos sempre hivern, i l'altra fos sempre...
No, a veure, depèn de com quedés. No, si deixéssim de tenir l'eix inclinat i no el tinguéssim, no hi hauria estacions de l'any, per tant, no hi hauria diferències. Tant el sol arribaria igualment inclinat a l'hemisferi nord que a l'hemisferi sud. De fet, a l'equador és sempre on faria més calor, perquè el sol allà hi arribaria inclinat tots els migdies que hauria inclinat, no generaria mai ombres, i en canvi, a l'hemisferi nord o a l'hemisferi sud, tal com t'anessis allunyant de l'equador, sempre faria la mateixa, entre cometes, temperatura. El sol sempre cauria de la mateixa forma, l'ombra que generaria al migdia sempre seria la mateixa, en indiferència de si estessis a l'hemisferi nord o al sud, a la mateixa latitud, per sota o per sobre. Per tant, no hi hauria diferència de temperatura.
Els efectes són imprevisibles.
Absolutament, és el que et deia. Imagina't, estaríem canviant el ritme de temperatures de la Terra, a part d'estar canviant els ritmes d'un munt d'espècies vegetals, d'animals, el tema de les migracions... Mm-hmm. Bueno, en fi, és que no ho puc ni imaginar.
Els mosquits mateix que moren a l'hivern...
Per exemple, aquestes encara podrien morir tots. Si
sí,
bé, no?
Tampoc passaria res.
No, però tu imagina la de canvis. Seria catastròfic. És que jo penso que és inimaginable. Jo penso que ningú ha fet l'exercici realment de veure què li passaria a la Terra si ara toquessis un botó i deixessin d'haver-hi estacions.
Dèiem abans que el Joan Anton és un dels divulgadors de referència a Catalunya en el tema astronòmic. Ens hem oblidat de dir una cosa, que és que el podeu trobar a Twitter, @estelsiplanetes, tot junt,
sí,
on, de fet, cada dia hi ha alguna curiositat, alguna cosa que sempre ens crida l'atenció. Avui Per exemple, has fet un tuit de quines són les distàncies als planetes d'avui.
Sí.
Això, o sigui, com ho saps?
Perquè ho calculo. Tinc un programa que calculo, que de fet aquest programa el vaig fer jo quan era jovenet, però això ho pot fer qualsevol, tu pots entrar...
Com que et vas fer el programa tu quan eres jovenet?
A veure, ara em faràs dir coses i dir, aquest home és un friqui, potser ho sóc una mica. Jo quan era jove em programava, em feia programes d'astronomia que em calculaven la posició dels planetes, que em simulaven el cel. Avui en dia hi ha programes gratuïts que et pots baixar tothom.
Però no te l'has fet tu, no?
Però aquest és meu i té una certa...
Do it yourself, no?
Exacte, és meu i llavors em fa gràcia. I aquest és el programa que utilitzo per fer moltes dels càlculs i de les coses que piulo quan dic, doncs avui la Lluna estarà a prop de Júpiter, doncs. I poso un esquema, una simulació d'aquest esquema, l'he fet amb el programa aquest que em vaig desenvolupar quan era jove i que per efectes, doncs això, de... sentimentals, utilitzo. Però això ho pot fer qualsevol persona en qualsevol programa. El tema de per què piula la distància dels planetes és perquè considero que és interessant veure les magnituds i sobretot he posat quilòmetres o milions de quilòmetres i minuts llum. I és donar-se en compte del temps que triga la llum en arribar-nos a d'aquests objectes que els tenim relativament a prop, estan al nostre sistema solar. Per tant, si pensem en objectes molt més llunyans, és interessant donar-se en compte que l'astronomia és una ciència del passat. Tot el que ens està arribant ha trigat molt de temps en arribar-nos. I per això jo a vegades li dic a la gent, hem de mirar el cel. Com no podem mirar el cel? Com podem deixar escapar la llum que ha estat viatjant durant milions d'anys per arribar-nos i portar-nos informació de les estrelles o de les galàxies? I no l'estem mirant. Com pot ser?
Mira, a la meva dona no li agrada.
Pues
perquè la fa sentir tan petita i insignificant i li fa patir tant que prefereix no saber res del que passa fora.
Jo, això m'ho diuen sovint, però jo canvio el discurs. Dic que importants que som. Dintre d'aquesta insignificància, la natura ens ha posat aquí. No? Tenim algun paper. Som capaços del millor i del pitjor. L'espècie humana és increïble. I estem aquí, i la natura ens hi ha posat i ens ha fet un préstec que és la vida. És increïble. Llavors, en un racó humil de l'univers no pintem res, milions de galàxies, nosaltres una petita, milions, bilions d'estrelles, i aquí estem. I tenim la nostra vida, ja tu i jo estem parlant, i ara jo m'aniré a la feina, saps? Vull dir, i tenim idees, i ens emocionem, i estimem. És fantàstic, és la vida. I per tant, dintre d'aquesta humilitat, la importància que tenim...
Doncs, més enllà d'aquesta mena de reflexions, és el que us dèiem, eh? Aquí podeu trobar molta informació... Per exemple, avui també has piulat que Venus podria haver tingut condicions habitables fins fa relativament poc.
Increïble. Perquè...
Relativament poc.
Sí, fins fa 700 milions d'anys.
Clar, però és que...
Això no és res.
És el problema de les magnituds.
No és res. Pensa que el sistema solar es va formar, que estimem, sobre uns 4.600 milions d'anys. 4.600 milions d'anys. Doncs fins fa uns 700 milions d'anys, segons simulacions d'ordinador, amb les dades que tenim, Venus podria haver estat un planeta molt més agradable de l'infern, que és ara jo. Sempre dic, si la Terra fos el cel, Venus seria l'infern, actualment. És el planeta més càlid del sistema solar, a pesar de que no és el més proper al Sol. Però tot això, com que té un efecte hivernacle increïble, allà fundrien qualsevol dels metalls que coneixem normals, els habituals, allà fundrien tots. Tot i això...
Temperatures estables i temperades, dius.
Sí,
eh?
Sí amb aigua líquida en superfície.
Un resort, si podríem haver anat a fer allà.
Una mica càlid, sembla, perquè les simulacions ens donen uns 50 graus, entre 30 i 50 graus de temperatura.
Dóna'ns 20 anys a l'espècie humana, que
sí,
això
arribarem,
ho arreglem.
Arribarem, però, a aigua líquida en superfície, per exemple, atmosfera sense oxigen, això sí.
Hi ha algun problema havia de tenir.
Exacte, però ara és un infern i, en canvi, aquesta altra imatge de Venus no ho seria. Per això hi ha molts científics que defensen invertir una mica més de diners en estudiar a Mart, perquè estem invertint molt en estudiar, en estudiar Venus, estem invertint molt en estudiar Mart, que és la nostra gran aposta en aquest moment, i estem descuidant Venus. Hi ha molts científics que diuen que potser hauríem d'equilibrar-ho una mica més.
Clar, però si els metalls fonen, tampoc veig que ens hagi de servir...
No, però, per exemple, si per estudiar com era Venus abans i què li podria passar a la Terra en un futur. És a dir, què és el que ha produït que Venus, si és veritat aquestes simulacions, si són certes, de que Venus era un planeta molt més agradable del que és ara, què li ha passat en aquest planeta? Com en 700 milions d'anys ha pogut canviar tant? Què li va passar? Llavors, a l'estudi, això pot ser molt rellevant pel futur de la Terra.
I entenc que Mart, en part, té un altre... Els objectius cap a Mart són diferents.
Són diferents. Allà estem buscant vida, és la nostra gran aposta. Jo sempre dic que és la meva aposta de tot el vermell, com si fos un jugador, tota la ruleta, doncs tot el vermell, que és el planeta vermell, perquè amb els anys que em queden de vida, difícilment jo podré veure l'exploració d'un altre món intensament, que no sigui Mart. I, per tant, jo voldria anar-me'n d'aquest món havent contestat la pregunta de la vida. I això, no, segurament, si ho contestem, només ho veuré contestat a Mart. Sí, tenim sort.
Sí, home, sí. Hem de ser optimistes. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Encantats de tenir-te una temporada més aquí al Sant Cugat a Fons i que vagi molt bé.
Igualment.
Ens trobem d'aquí un mes.
Sí, senyor.
Nosaltres marxem, anem a les notícies i després tornem per parlar de història de Vall d'Oreix. Hem parlat ara de l'espai, anem una miqueta més a prop. Parlarem de l'associacionisme de Vall d'Oreix, després una mica d'humor amb la Tanita Amorós. I acabarem parlant de cuina amb la Sílvia Soto, que ens portarà una recepta que de ben segur no sabré fer. Fins ara!